Molt bon dia, és divendres 25 de juliol de 2025 i us parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Set anys després dels fets, l'Audiència Provincial de Barcelona absol les set activistes feministes del col·lectiu 8.000 motius que havien estat condemnades per tallar les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de Sant Cugat durant la vaga general del 8 de març del 2018. La nova sentència considera que els fets s'emmarquen en l'exercici legítim del dret a la protesta i revoca la condemna per desordres públics dictada en primera instància. La defensa, liderada per l'advocada Laia Serra, celebra una resolució que, segons diu, arriba tard, però que reconeix allò que han defensat des del primer dia. L'escoltem.
I, de fet, a l'efecte dissuasori, tot aquest efecte que genera el missatge de por, de desincentivament a la resta de dones i activistes, no només és una qüestió política, els propis tribunals, en concret Estrasburg, prohibeixen l'efecte anomenat chilling effect o efecte dissuasori. Aquí es compleixen tots aquests elements. Hem guanyat, però els efectes ja s'han donat.
Serra destaca que la sentència, de fet, suposa un precedent important, com sentíem, especialment perquè es tracta d'un cas feminista, on les dones ocupaven l'espai públic amb acció directa. Diu que protegeix a totes i ha criticat la manca de cultura judicial que ha obligat a allargar el procés judicial durant més de 7 anys. De fet, una de les encausades, la santcugatenca Maria Gordillo, ha expressat la seva satisfacció per l'absolució, però ha recordat l'impacte emocional del procés. Gordillo ha reivindicat la força del col·lectiu 8.000 motius com a motor de lluita i ha denunciat les conseqüències de la repressió, com feia referència també la seva advocada. Per Gordillo, el cas no és un fet aïllat, sinó una estratègia de disciplinament col·lectiu per generar por. Diu. I és que tot aquest cas es remunta al 8 de març de 2018, quan set activistes van tallar durant mitja hora les vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat, en el marc de la vaga feminista del 8M. El 2024, el jutjat penal de Terrassa les va condemnar a un any i mig de presó per desordres públics i un pagament de 26.669 euros de responsabilitat civil. Ara l'Audiència Provincial ha estimat el recurs i la defensa i, com dèiem, la s'ha absolt. Més enllà d'aquest tema, que centra la nostra portada d'aquest informatiu migdia, també repassem altres notícies que són d'interès. I de la plana política, és notícia que el Partit Popular insta l'Ajuntament a convocar amb urgència un nou concurs per a la concessió de les piscines municipals. Segons els populars, des del 2017 hi ha una pròrroga forçosa del contracte i per aquest motiu demanen al govern que deixi de mirar cap a una altra banda i actuï amb urgència. En un comunicat, la formació assenyala aquesta situació com una de les causes dels problemes creixents de convivència, salubritat i seguretat que hi ha a les piscines del Parc Central i la Floresta. El partit també apunta les tarifes d'accés congelades des del 2018 com l'arrel del problema i de convertir les piscines en una opció extremadament, diuen, atractiva pels usuaris de fora del municipi. Per tot plegat, el PP exigeix al govern municipal que es prenguin les mesures necessàries per recuperar la normalitat, diuen, i garantir un servei públic de qualitat pels santcugatencs. Al torn de precs i preguntes del ple municipal de juliol, de fet, el regidor Alfredo Bergua ha assenyalat que les piscines estan saturades, fet que ha portat a una pèrdua alarmant del control i la convivència, considera, i entre aquests problemes el partit, de fet, assenyala defecacions a l'aigua, conflictes entre usuaris i l'incompliment generalitzat de les normes bàsiques d'higiene, com l'obligació de dutxar-se abans del bany. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han explicat que s'han detectat casos de femta en dues ocasions a les piscines municipals i que, en dos casos, són d'infants d'entre 4 i 5 anys. El consistori considera que es tracta d'incidències sense més conseqüències, fruit de l'alta afluència, sí, a les instal·lacions i també de l'edat dels infants. En cap cas dels dos incidents van haver de tancar piscines, sinó que es va fer la neteja a la zona afectada seguint els protocols de neteja. De fet, sobre aquesta qüestió, els hem d'explicar també que enguany les piscines compten amb persones expertes en mediació que treballaran i que treballen per garantir la bona convivència i el respecte a la normativa de l'equipament durant unes hores al dia. Malgrat això, sí que hi ha hagut algunes incidències. A principis de juliol, un home va agredir la seva parella quan sortia de la piscina del Parc Central i al juny un grup de persones van ser expulsades del recinte per no respectar les normes d'ús de l'espai i encarar-se amb el personal de la instal·lació. I de la plana política també coneixem que l'exalcaldessa Mireia Ingla ha estat nomenada nova gerent de la xarxa de comunicació local. El nomenament s'ha aprovat aquest dijous al matí durant la Junta General de la Xal, constituïda pels 51 diputats de la Diputació de Barcelona, organisme del qual, de fet, depèn aquesta empresa pública. La Xal és una plataforma multimèdia de suport a l'audiovisual local que treballa en coordinació directa amb més de 200 mitjans locals que hi estan adherits, entre televisions i ràdios, com Cugat Mèdia, per exemple. El nomenament d'Ingla es farà efectiu l'1 d'agost, que és divendres de la setmana vinent, i substituirà en el càrrec Antoni Molons, que ha estat gerent de la Xal des del 2022. Ingla és advocada de professió i va ser alcaldessa des del maig del 2019 al maig del 2023 amb el tripartit d'Esquerres, recordin, amb Esquerra, el PSC i la CUP. En l'actualitat, Ingla és també responsable de compliment, volíem dir, d'Esquerra, càrrec que continuarà mantenint, de fet, segons fons del partit. I més enllà de la seva tasca política i després de deixar l'alcaldia, Ingla ha estat relacionada laboralment amb la consultora de comunicació i assumptes públics i comuniques com a directora sènior. I de la plana política també destaquem que els tinents d'alcaldia Bernat Pi Cornell, Cristina Paraire, Carles Brugaroles i Jordi Puigneró assumiran les funcions d'alcalde i alcaldessa accidental aquest agost, mentre Josep Maria Vallès gaudeix de les vacances d'estiu. En concret, del 4 al 31 d'agost, amb dos inclosos, els quatre tinents d'alcaldia s'encarregaran d'exercir les tasques de l'alcaldia. Del 4 al 10 d'agost ho farà el Bernat Pi Cornell, de l'11 al 17 Cristina Paraire, del 18 al 24 Carles Brugaroles i del 25 al 31 d'agost ho farà Jordi Puigneró. Vallès reprendrà la seva activitat al capdavant de l'Ajuntament el dilluns 1 de setembre. Canviem de tema i breument els hem d'explicar també que Estel Gubianes i Estel Masip, dues estudiants del grau en Ciències Biomèdiques del campus de Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya, de la UIC Barcelona, han quedat finalistes al Fòrum de Talent Jove que organitza la Fundació Princesa de Girona. El projecte reconegut en la categoria de propòsit social consisteix en un dispositiu per millorar el diagnòstic precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, una malaltia neurodegenerativa generativa greu que actualment no té una prova diagnòstica senzilla i eficient. I tanquem amb dos apunts culturals. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany. L'anunci s'ha fet aquest dijous en una roda de premsa amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També ha fet públic el disseny del cartell de la festa major de la capital, obra del director Lluís Danès, amb una escenografia que prendrà forma física i que es podrà veure a la plaça de Sant Jaume. L'actriu ha mostrat emoció i respecte pel repte i ha explicat que el pregó girarà entorn del seu vincle amb la ciutat. El reconeixement de Vilarasau arriba poc després també que Sant Cugat l'hagi batejat al Teatre Auditori amb el nom de l'actriu. Un bon any, doncs, per Emma Vilarasau, on també aquest 2025 l'actriu ha guanyat el Gaudí a millor protagonista femenina pel film Casa en Flames. Ha estat també el primer guardó que la santcugatenca rep per part de l'Acadèmia del Cinema Català. I la mateixa actuació també li ha valgut a Vilarasau aquest any el Premi Feroz que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya i la nominació com a millor actriu protagonista als Goya, que finalment es van dur però Carolina Juste pel seu paper a La Infiltrada. I en clau estrictament local, els hem d'explicar també que ja es coneixen les 6 propostes escollides de les 42 que s'hi havien presentat en la 8a convocatòria de residències artístiques de la Unió Santcugatenca. Les seleccionades 4 en la modalitat de creació i 2 de suport a la finalització de peces es podran desenvolupar a la seu de l'entitat entre el setembre del 2025 i el gener del 2026. Les propostes presentades en la modalitat de suport a l'exhibició passen a formar part del banc de projectes programables el 2026, pendents de la valoració de l'equip de programació cultural de la Unió. De fet, poden ampliar la informació i conèixer totes les companyies al web de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. Nosaltres deixem aquí l'informatiu migdia. Poden continuar informats constantment a www.cugat.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, és divendres 25 de juliol de 2025 i us parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Set anys després dels fets, l'Audiència Provincial de Barcelona absol les set activistes feministes del col·lectiu 8.000 motius que havien estat condemnades per tallar les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de Sant Cugat durant la vaga general del 8 de març del 2018. La nova sentència considera que els fets s'emmarquen en l'exercici legítim del dret a la protesta i revoca la condemna per desordres públics dictada en primera instància. La defensa, liderada per l'advocada Laia Serra, celebra una resolució que, segons diu, arriba tard, però que reconeix allò que han defensat des del primer dia. L'escoltem.
I, de fet, a l'efecte dissuasori, tot aquest efecte que genera el missatge de por, de desincentivament a la resta de dones i activistes, no només és una qüestió política, els propis tribunals, en concret a Estrasburg, prohibeixen l'efecte anomenat chilling effect o efecte dissuasori. Aquí es compleixen tots aquests elements. Hem guanyat, però els efectes ja s'han donat.
Serra destaca que la sentència, de fet, suposa un precedent important, com sentíem, especialment perquè es tracta d'un cas feminista, on les dones ocupaven l'espai públic amb acció directa. Diu que protegeix a totes i ha criticat la manca de cultura judicial que ha obligat a allargar el procés judicial durant més de 7 anys. De fet, una de les encausades, la santcugatenca Maria Gordillo, ha expressat la seva satisfacció per l'absolució, però ha recordat l'impacte emocional del procés. Gordillo ha reivindicat la força del col·lectiu 8.000 motius com a motor de lluita i ha denunciat les conseqüències de la repressió, com feia referència també la seva advocada. Per Gordillo, el cas no és un fet aïllat, sinó una estratègia de disciplinament col·lectiu per generar por, diu. I és que tot aquest cas es remunta al 8 de març de 2018, quan set activistes van tallar durant mitja hora les vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat, en el marc de la vaga feminista del 8M. El 2024, el jutjat penal de Terrassa les va condemnar a un any i mig de presó per desordres públics i un pagament de 26.669 euros de responsabilitat civil. Ara l'Audiència Provincial ha estimat el recurs i la defensa de la defensa i, com dèiem, la s'ha absolt. Més enllà d'aquest tema, que centra la nostra portada d'aquest informatiu migdia, també repassem altres notícies que són d'interès. I de la plana política, és notícia que el Partit Popular insta l'Ajuntament a convocar amb urgència un nou concurs per a la concessió de les piscines municipals. Segons els populars, des del 2017 hi ha una pròrroga forçosa del contracte i per aquest motiu demanen al govern que deixi de mirar cap a una altra banda i actuï amb urgència. En un comunicat, la formació assenyala aquesta situació com una de les causes dels problemes creixents de convivència, salubritat i seguretat que hi ha a les piscines del Parc Central i la Floresta. El partit també apunta les tarifes d'accés congelades des del 2018 com l'arrel del problema i de convertir les piscines en una opció extremadament, diuen, atractiva pels usuaris de fora del municipi. Per tot plegat, el PP exigeix al govern municipal que es prenguin les mesures necessàries per recuperar la normalitat, diuen, i garantir un servei públic de qualitat pels santcugatencs. Al torn de precs i preguntes del ple municipal de juliol, de fet, el regidor Alfredo Bergua ha assenyalat que les piscines estan saturades, fet que ha portat a una pèrdua alarmant del control i la convivència, considera, i entre aquests problemes el partit ha fet assenyalar defecacions a l'aigua, conflictes entre usuaris i l'incompliment generalitzat de les normes bàsiques d'higiene, com l'obligació de dutxar-se abans del bany. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han explicat que s'han detectat casos de femta en dues ocasions a les piscines municipals i que en dos casos són d'infants d'entre 4 i 5 anys. El consistori considera que es tracta d'incidències sense més conseqüències, fruit de l'alta afluència, sí, a les instal·lacions i també de l'edat dels infants. En cap cas dels dos incidents van haver de tancar piscines, sinó que es va fer la neteja a la zona afectada seguint els protocols de neteja. De fet, sobre aquesta qüestió, els hem d'explicar també que enguany les piscines compten amb persones expertes en mediació que treballaran i que treballen per garantir la bona convivència i el respecte a la normativa de l'equipament durant unes hores al dia. Malgrat això, sí que hi ha hagut algunes incidències. A principis de juliol, un home va agredir la seva parella quan sortia de la piscina del Parc Central i al juny un grup de persones van ser expulsades del recinte per no respectar les normes d'ús de l'espai i encarar-se amb el personal de la instal·lació. I de la plana política també coneixem que l'exalcaldessa Mireia Ingla ha estat nomenada nova gerent de la xarxa de comunicació local. El nomenament s'ha aprovat aquest dijous al matí durant la Junta General de la XAL, constituïda pels 51 diputats de la Diputació de Barcelona, organisme del qual, de fet, depèn aquesta empresa pública. La XAL és una plataforma multimèdia de suport a l'audiovisual local que treballa en coordinació directa amb més de 200 mitjans locals que hi estan adherits entre televisions i ràdios, com Cugat Mèdia, per exemple. El nomenament d'Ingla es farà efectiu l'1 d'agost, que és divendres de la setmana vinent, i substituiran el càrrec Antoni Molons, que ha estat gerent de la XAL des del 2022. Ingla és advocada de professió i va ser alcaldessa des del maig del 2019 al maig del 2023 amb el tripartit d'Esquerra, recordin, amb Esquerra, el PSC i la CUP. En l'actualitat, Ingla és també responsable de complicitat, de compliment, volíem dir, d'Esquerra, càrrec que continuarà mantenint, de fet, segons fonts del partit. I més enllà de la seva tasca política i després de deixar l'alcaldia, Ingla ha estat relacionada laboralment amb la consultora de comunicació i assumptes públics i comuniques com a directora sènior. I de la plana política també destaquem que els tinents d'alcaldia Bernat Picornell, Cristina Paraire, Carles Brugaroles i Jordi Puigneró assumiran les funcions d'alcalde i alcaldessa accidental aquest agost, mentre Josep Maria Vallès gaudeix de les vacances d'estiu. En concret, del 4 al 31 d'agost, amb dos inclosos, els quatre tinents d'alcaldia s'encarregaran d'exercir les tasques de l'alcaldia. Del 4 al 10 d'agost ho farà el Bernat Picornell, de l'11 al 17 Cristina Paraire, del 18 al 24 Carles Brugaroles i del 25 al 31 d'agost ho farà Jordi Puigneró. Vallès reprendrà la seva activitat al capdavant de l'Ajuntament el dilluns 1 de setembre. Canviem de tema i breument els hem d'explicar també que Estel Gubianes i Estel Masip, dues estudiants del grau en Ciències Biomèdiques del campus de Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya, de la UIC Barcelona, han quedat finalistes al Fòrum de Talent Jove que organitza la Fundació Princesa de Girona. El projecte reconegut en la categoria de propòsit social consisteix que, en un dispositiu per millorar el diagnòstic precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, una malaltia neurodegenerativa greu que actualment no té una prova diagnòstica senzilla i eficient. I tanquem amb dos apunts culturals. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany. L'anunci s'ha fet aquest dijous en una roda de premsa amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. També ha fet públic el disseny del cartell de la festa major de la capital, obra del director Lluís Danès, amb una escenografia que prendrà forma física i que es podrà veure a la plaça de Sant Jaume. L'actriu ha mostrat emoció i respecte pel repte i ha explicat que el pregó girarà entorn del seu vincle amb la ciutat. El reconeixement de Vilarasau arriba poc després també que Sant Cugat l'hagi batejat al Teatre Auditori amb el nom de l'actriu. Un bon any, doncs, per Emma Vilarasau, on també aquest 2025 l'actriu ha guanyat el Gaudí a millor protagonista femenina pel film Casa en Flames. Ha estat també el primer guardó que la Sant Cugatenca rep per part de l'Acadèmia del Cinema Català, i la mateixa actuació també li ha valgut a Vilarasau aquest any el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, i la nominació com a millor actriu protagonista als Goya, que finalment es van dur, però Carolina Juste, pel seu paper a La Infiltrada. I en clau estrictament local, els hem d'explicar també que ja es coneixen les 6 propostes escollides de les 42 que s'hi havien presentat en la 8a convocatòria de residències artístiques de la Unió Santcugatenca. Les seleccionades 4 en la modalitat de creació i 2 de suport a la finalització de peces es podran desenvolupar a la seu de l'entitat entre el setembre del 2025 i el gener del 2026. Les propostes presentades en la modalitat de suport a l'exhibició passen a formar part del banc de projectes programables al 2026, pendents de la valoració de l'equip de programació cultural de la Unió. De fet, poden ampliar la informació i conèixer totes les companyies al web de Cugat Media a www.cugat.cat. Nosaltres deixem aquí l'informatiu migdia. Poden continuar informats constantment a www.cugat.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i Fiesta Aventura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres. Solid. Solid as a rock.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, és divendres 25 de juliol de 2025 i us parla Marc Castro.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Set anys després dels fets, l'Audiència Provincial de Barcelona absol les set activistes feministes del col·lectiu 8.000 motius que havien estat condemnades per tallar les vies dels ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de Sant Cugat durant la vaga general del 8 de març del 2018. La nova sentència considera que els fets s'emmarquen en l'exercici legítim del dret a la protesta i revoca la condemna per desordres públics dictada en primera instància. La defensa, liderada per l'advocada Laia Serra, celebra una resolució que, segons diu, arriba tard, però que reconeix allò que han defensat des del primer dia. L'escoltem.
I, de fet, a l'efecte dissuasori, tot aquest efecte que genera el missatge de por, de desincentivament a la resta de dones i activistes, no només és una qüestió política, els propis tribunals, en concret Estrasburg, prohibeixen l'efecte anomenat chilling effect o efecte dissuasori. Aquí es compleixen tots aquests elements. Hem guanyat, però els efectes ja s'han donat.
Serra destaca que la sentència, de fet, suposa un precedent important, com sentíem, especialment perquè es tracta d'un cas feminista, on les dones ocupaven l'espai públic amb acció directa. Diu que protegeix a totes i ha criticat la manca de cultura judicial que ha obligat a allargar el procés judicial durant més de 7 anys. De fet, una de les encausades, la santcugatenca Maria Gordillo, ha expressat la seva satisfacció per l'absolució, però ha recordat l'impacte emocional del procés. Gordillo ha reivindicat la força del col·lectiu 8.000 motius com a motor de lluita i ha denunciat les conseqüències de la repressió, com feia referència també la seva advocada. Per Gordillo, el cas no és un fet aïllat, sinó una estratègia de disciplinament col·lectiu per generar por. Diu. I és que tot aquest cas es remunta al 8 de març de 2018, quan set activistes van tallar durant mitja hora les vies dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat, en el marc de la vaga feminista del 8M. El 2024, el jutjat penal de Terrassa les va condemnar a un any i mig de presó per desordres públics i un pagament de 26.669 euros de responsabilitat civil. Ara l'Audiència Provincial ha estimat el recurs i la defensa de la defensa i, com dèiem, la s'ha absolt. Més enllà d'aquest tema, que centra la nostra portada d'aquest informatiu migdia, també repassem altres notícies que són d'interès. I de la plana política, és notícia que el Partit Popular insta l'Ajuntament a convocar amb urgència un nou concurs per a la concessió de les piscines municipals. Segons els populars, des del 2017 hi ha una pròrroga forçosa del contracte i per aquest motiu demanen al govern que deixi de mirar cap a una altra banda i actuï amb urgència. En un comunicat, la formació assenyala aquesta situació com una de les causes dels problemes creixents de convivència, salubritat i seguretat que hi ha a les piscines del Parc Central i la Floresta. El partit també apunta les tarifes d'accés congelades des del 2018 com l'arrel del problema i de convertir les piscines en una opció extremadament, diuen, atractiva pels usuaris de fora del municipi. Per tot plegat, el PP exigeix al govern municipal que es prenguin les mesures necessàries per recuperar la normalitat, diuen, i garantir un servei públic de qualitat pels santcugatencs. Al torn de precs i preguntes del ple municipal de juliol, de fet, el regidor Alfredo Bergua ha assenyalat que les piscines estan saturades, fet que ha portat a una pèrdua alarmant del control i la convivència, considera, i entre aquests problemes el partit, de fet, assenyala defecacions a l'aigua, conflictes entre usuaris i l'incompliment generalitzat de les normes bàsiques d'higiene, com l'obligació de dutxar-se abans del bany. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han explicat que s'han detectat casos de femta en dues ocasions a les piscines municipals i que en ambdós casos són d'infants d'entre 4 i 5 anys. El consistori considera que es tracta d'incidències sense més conseqüències, fruit de l'alta afluència, sí, a les instal·lacions i també de l'edat dels infants. En cap cas dels dos incidents van haver de tancar piscines, sinó que es va fer la neteja a la zona afectada seguint els protocols de neteja. De fet, sobre aquesta qüestió, els hem d'explicar també que enguany les piscines compten amb persones expertes en mediació que treballaran i que treballen per garantir la bona convivència i el respecte a la normativa de l'equipament durant unes hores al dia. Malgrat això, sí que hi ha hagut algunes incidències. A principis de juliol, un home va agredir la seva parella quan sortia de la piscina del Parc Central i al juny un grup de persones van ser expulsades del recinte per no...
són dos